Gràcies, senyora alcaldessa. Jo tinc un prec, d'acord? Ja ho he fet a la Junta de Portaveus o a diferents juntes ho he demanat i m'agradaria que costés també aquí en el plenari. M'agradaria saber per què el personal d'emergències de Sant Cugat que estan directament en contacte amb les persones, amb serveis socials i aquest personal que està tot el dia en contacte no se li han fet els tests PCR. L'altre dia vaig llegir, és un prec, l'altre dia vaig llegir que s'havia proposat que els afiliats, associats de Sant Cugat Empresarial tinguessin accés als tests que proposava o que proponia l'empresa Roche. D'acord? Si les persones de Sant Cugat, que són afiliats a Sant Cugat Comerç, Sant Cugat Empresarial, tenen accés a aquests testos, per què no el nostre personal? Gràcies.
Gràcies, senyor Ciprián. Senyora Fernández Jordán.
Gràcies. ¿Se escucha? No, sí se escucha. Bona tarda. Gràcies. Tenemos una pregunta para el equipo de gobierno. El grupo de ciudadanos en el área metropolitana de Barcelona hemos solicitado la suspensión del cobro del tributo metropolitano para el año 2020 y también la congelación de los impuestos de la AMB. Además, también solicitamos el retorno de los recibos del año 2019 porque está probado que hubo un error en el cálculo. Y también nos opusimos a la tramitación del impuesto de este año, ya antes de la crisis actual, porque se hizo de forma absolutamente opaca. En estos momentos creemos que sobra absolutamente añadir esfuerzo fiscal y presión fiscal a los ciudadanos. Y también en este entorno proponemos una mesa de diálogo con la plataforma de No al Tributo Metropolitano, que está compuesto por 15 de los 18 municipios que han pasado de la zona 2 a la zona 1. Con todos estos antecedentes, les preguntamos qué tienen ustedes preparado, qué tienen ustedes pensado, qué van a hacer ustedes en relación con el tributo metropolitano. Muchas gracias.
Vostè pregunta això, què farem en l'àrea metropolitana, que és la competent, eh? Molt bé. Senyor Blázquez.
Sí, bona tarda de nou. Jo tinc dos precs, lamento que hagi marxat el senyor Pere Soler perquè...
És que ha tingut una, perdó, si anava sí. A dir-ho, ha tingut una emergència familiar, però li trasllada el que...
Cap problema, espero que no sigui res greu. En tot cas, li poden fer arribar. Ho dic, el primer prec és quan tindrem els grups de l'oposició un esborrany dels pressupostos que vostès han promès per l'any 2020. Estem a dia 18 de maig. El gener, el febrer, el març, se'ns va dir que estava, vaja, salint de l'horno. L'altre dia, la comissió informativa, que es va celebrar el dia 6 de maig, ens va dir el dia Pere Soler, deu estar, o estarà en el futur, a l'acte, que en dos dies es tancaria la proposta de pressupost i que ens passarien l'esborrany. Estem a dia 18 i encara no hem rebut cap mena d'informació. A més, no és que hi hagi... Podríem dir que fins i tot quan es parla d'això sembla que hi hagi encara a sobre de l'oposició una mena de pressió perquè no es presentin al·legacions, perquè això podria endarrerir el pressupost, però vaja, jo crec que això ja és el sumum si m'ho permet, no voldria dir cinisme, però vull dir de com no han de funcionar les coses. Si us plau, digui'ns, faci'ns arribar el que tinguin a dia d'avui, si és que el tenen alguna cosa, perquè ja comencem a sospitar que no ho tenen, faci'ns arribar a l'esborrany i plantegin una data per al ple de pressupostos 2020, sisplau. Aquest seria el primer prec. I el segon seria un prec de que en quant al pagament de l'IBI, que és no domiciliat, sembla ser que la darrera es pot pagar, jo crec que ja mateix, i el darrer dia, si no m'equivoco, és el 1 de setembre de 2020. Doncs demanem que hi hagi una moratòria que arribi fins al 31 de desembre d'aquest any, donada la situació de crisi econòmica i de que l'import que es cobrarà en aquest rebut no serà precisament baix. Aquests serien els dos precs que els hi faig arribar. Gràcies.
D'acord.
Senyor Puigdemont. Jo també els hi voldria plantejar dues qüestions. La primera d'elles, voldria expressar la meva queixa per la celebració en format presencial d'aquest ple ordinari. En plena fase zero, quan als ciutadans se'ls prohibeix reunions de més de 10 persones, heus aquí que ens convoquen a reunió a una trentena de ciutadans, nosaltres, alguns d'ells en grups de risc, a un espai interior, durant un període continuat, quan escrivia això era optimista i deia de 2 hores com a mínim, em sembla que en portem 4. La meva queixa es fonamenta en els següents punts. Primer, no sembla que sigui donar un bon exemple per la resta de ciutadans. Segon, els ajuntaments de l'àrea metropolitana celebraran el seu ple ordinari del mes de maig de manera virtual i tots ells diuen que deixen per més endavant com faran el proper mes, el ple del proper mes de juny, depenent de com evolucioni tot. Els recordo també que fins i tot la mateixa entitat, la MD de Valldoreix ha fet el seu ple de maig virtualment, l'àrea metropolitana també, etc, etc. Tercer, el prop passat mes d'abril varen fer un ple no presencial i no sembla que hi hagi hagut, vaja, no n'hi va haver cap, dificultat tècnica. Òbviament, en aquesta sala s'han pres mesures de protecció, només faltaria, segurament, però el risc era innecessari i l'exemple no és gaire edificant per la resta de la població. Per tant, el que voldria en aquest primer punt doncs, és expressar la meva queixa per aquesta celebració. El segon punt, molt diferent de tots ells, és una pregunta. El mes de març de l'any passat, l'Ajuntament de Sant Cugat i Endesa vàrem arribar a un acord de que la companyia faria una retirada de cablejat en desús als carrers i reapuntalament de pals de subjecció al barri de les Planes. Això va ser un acord que vam arribar. A aquesta reunió, no solament en aquesta reunió, van seguir una altra reunió en la qual hi van participar representants dels veïns del barri i també una següent que va ser la inspecció in situ de tècnics tant de l'Ajuntament com d'Endesa una mica per assenyalar quines eren les actuacions que s'havien de fer. El mes de juny de 2019 hi va haver canvi de govern i en el Consell de Barri de les Planes de febrer d'aquest any, 8 mesos més tard, a preguntes de la representant del nostre grup en el Consell de Barri, va semblar que aquest acord o s'havia frenat o no sabíem ben bé on estàvem. Per tant, la pregunta és, bé, com ho tenim, això?
Molt bé, senyor Puigdomènec, senyor Rovira, no, d'acord, senyora Casat. Espera, passeu aquell si voleu, no? Que, o si no, tanqueu-lo, que hi ha una mica d'acoplament de micros aquí.
Ja està, gràcies. Bona tarda. Bé, doncs, des del... volia preguntar que hem detectat una preocupació important en temes educatius a nivell d'escoles i de famílies pel que fa a l'inici del curs. I preveient això, hi ha tot un sector que són els centres que imparteixen ensenyança de nivell més privat, com són escoles d'aquest municipi, escoles d'art, escoles de música, escoles de teatre, que es troben en una situació molt delicada, ja que se senten molt soles, no estan agrupades amb cap associació conjunta, a l'hora de prendre decisions i mesures per iniciar-se en la següent fase quan puguin obrir les seves instal·lacions. La pregunta seria com s'està acompanyant aquestes entitats i aquestes escoles, ja que creiem que són agents educatius del nostre municipi i també haurien de seguir amb aquest acompanyament. Gràcies.
Gràcies, senyora Casat. Senyora Paraire.
Sí, un prec que sempre faig i no mai hi ha temps. Seria possible que, i més ara que la gent no hi ha ni públic, que es fes la pregunta i la resposta i no l'acumulació de 20 preguntes i després les respostes? Gràcies.
Bé, li responc això directament perquè sí, ho han plantejat, sí. Però és que jo també els he respost sempre. Vull dir que podem entrar en un bucle, senyora Paraire, ja, però jo a la Junta de Portaveus ja vaig dir que seguiríem aquest criteri, sap? Vull dir que ho pot preguntar, però en principi no tenim cap raó per pensar que canviem el criteri.
Molt bé.
Val, per això li dic ara de seguida, perquè
sí,
si és
sí,
això ja, ja ho vaig traslladar a la Junta de Portaveus.
Val, perfecte, vale. Gràcies.
No, i ara. Senyora Fortuny? No, va, vale. Senyor Vallès? No. Senyor Salaric? Sí? Teniu un micro?
Hola, bona tarda. Bé, jo voldria fer dues preguntes que ja vaig traslladar a la comissió informativa, al senyor Elena Vila, amb la voluntat de poder preparar les comissions informatives especials. Vaig sol·licitar doncs que poguéssim tenir prèviament dades al respecte de quines són les conclusions que s'arriben a les taules de comerç i empreses amb els sectors per poder-ho també disposar a l'oposició. I dos, que seria la segona pregunta, és tenir una diagnosi des del punt de vista econòmic i d'empresa i comerç, doncs d'atur, empreses i comerços tancats, entitats en situació de vulnerabilitat futura, llocs de treball que depenen d'aquests darrers, ciutadans que no han cobrat ERTO, empreses que no han rebut finançament, etc. Una mica amb la voluntat de poder-nos alinear tots en aquestes sessions que celebrarem i no trobar-nos en aquell moment sense prou material com per poder doncs, en fi, intentar trobar solucions conjuntes. Gràcies.
Molt bé, senyor Salaric. Senyora, a vostè té micro, sí. La Fernández.
Hola, bona tarda. Tinc un prec i una pregunta. El prec és pel senyor Carol. Senyor Carol, com regidor de Benestar Animal, des del mes de juliol del 2019 s'han presentat diferents instàncies i diferents denúncies, tant per particulars com d'associacions com la FADA, respecte a una persona que està incomplint diferents articles sobre el benestar animal. Es tracta d'un gos que fa vida en un balcó de 2,5x2,5 amb les persianes baixades i la majoria de vegades amb la impossibilitat d'entrar dintre de la casa. És un gos que borda i, per tant, vol dir que no està còmode allà, no? I, per tant, està fent hi ha una afectació en el seu benestar, incomplint, per tant, l'article 8.4 de l'ordenança, on diu que els animals de companyia no poden tenir un com a allotjament habitual al cel obert dels balcons. També estan incomplint una infracció lleu de l'article 59, a l'apartat H, on diu que mantenir els animals en instal·lacions i o condicions inadequades des del punt de vista higiènic-sanitari de benestar i si no els comporta un risc greu per la salut. Té el punt I, on diu maltractar animals si no reprodueix resultats lesius. Els efectes d'aquesta ordenança s'entenen inclosos en el concepte de maltractament, sotmetre'ls a tracte vexatori o la realització de comportaments impropis de la seva condició. No sabem si el propietari del gos, per diversos motius, no pot gestionar el comportament del gos o perquè greuta l'arribada d'un nen a la casa, però hi ha entitats que poden ajudar a abordar aquests casos i sabem que s'han posat a la disposició de l'Ajuntament per col·laborar. Sabem que hi ha moltes proves, testimonis, instàncies a l'Ajuntament d'aquest cas. Des de Junts per Sant Cugat ens agradaria saber, primer, en les múltiples ocasions que tècnics i policies s'han personat a domicili per avisos o denúncies dels veïns, s'ha procedit a prendre a testimoni, declaració o acte d'aquests? Consta l'expedient sancionador a l'afiliació d'aquests testimonis? Demanem que se'ns informi del número d'expedient sancionador, del resultat del mateix i de la prova practicada per arribar a aquesta conclusió. Que se'ns informi dels avisos policials realitzats per aquest cas des del juliol del 2019 fins al 12 de maig del 2020. Demanem que se'ns informi si donant les reiterades trucades de queixes veïnals es va procedir per part de l'Ajuntament o de la policia a l'afiliació de possibles testimonis, com per exemple els veïns de l'escala o blocs adjacents. Si és així, que s'aportin les actes. Demanem que se'ns proporcionin denúncies o instàncies presentades davant del consistori de la policia local des del juliol de 2019 fins al 12 de maig del 2020, indicant si correspon al mateix ciutadà. I que ens proporcionis també totes aquelles denúncies que s'han fet mitjançant la pàgina web des del juliol de 2019 fins al 12 de maig del 2020, si correspon al mateix ciutadà. Això.
Senyora Fernández, només li recordo que a les preguntes es pot fer una pregunta. Aviam, que és la primera vegada i tal, val? Però ho dic perquè llavors demani un informe en general o el passe per escrit i li contestarem tot, però fet que ara li deixo fer la segona pregunta que volia fer, però tinguem-ho en compte també.
Moltes gràcies.
No, i ara.
I l'altra segona pregunta era una mica amb el que ha dit amb el senyor Aldo Ciprián també, era una pregunta per la regidora Bon Govern Transparència, la senyora Lourdes Llorente. En els treballadors que s'han anat incorporant de forma presencial aquí a l'Ajuntament, se'ls té previst fer algun, o se'ls ha fet algun test serològic, un test de Covid, tant sigui serològic o PCR, i en els membres del, dels membres del govern també està previst fer-ho o s'ha previst fer-ho? Gràcies.
Molt bé, senyora Fernández, doncs anem responent. Senyor Ciprián... Ai, sí, senyor Brugaroles, perdoni. Sí, sí, tant. Sento, perdoni. És que com esteu així separats jo no l'he vist.
Cap problema. Són dues preguntes pel senyor Soler, que les deixo anunciades. Espero que l'emergència no sigui res.
Sí, no, jo, també li passarem les dues preguntes.
Bé, potser alguna d'elles potser vostè té alguna cosa a dir. Bé, la primera és que l'àrea d'economia no té responsable polític, no? El senyor Soler, que és llicenciat en geografia, història i història de l'art, i és tinent d'alcalde d'Hisenda i de Presidència. I ens ha anunciat en comissió informativa que tampoc es nomenarà un director d'àmbit d'economia, sinó que substituirà la plaça per la d'un altre assessor, un altre càrrec de confiança de partit, en lloc d'un professional de l'administració pública seleccionat mitjançant concurs obert de mèrits. Això en qualsevol moment, però més en els temps que corren, és una decisió política que jo, diguem-ne, diria que és molt errònia. La pregunta és si de veritat consideren que l'Ajuntament de Sant Cugat, més enllà de la hisenda municipal, no hauria de tenir algun alt comandament polític o directiu que en sàpiga d'economia, que sigui economista. La segona pregunta és sobre el tribut metropolità. El grup de Junts que represento ha vingut sostenint que els serveis públics s'han de pagar, que si millora o s'abarateix el transport d'una manera o una altra s'ha de pagar. Però al mateix temps hem defensat que s'ha de fer bé i de forma equitativa. El tribut metropolità, fins i tot els propis responsables de l'àrea, ja reconeixen fa temps que està mal fet i van anunciar canvis per aquest mateix any, però no serà suficient. En els temps que corren, prendre els valors cadastrals de tota l'àrea com una referència a la que s'aplica un tipus d'impositiu únic és encara més ineficient de cara a l'equitat recaptatòria. El meu grup, que va, diguem-ne, des del govern municipal, en el mandat anterior, va interposar un recurs contenciós administratiu contra aquest tribut i que ara, donat que no, ara els preguntaré sobre aquest recurs, no? Però hem proposat que l'àrea compensi els rebuts d'aquest any i obri d'una vegada una reflexió que resolgui tot això. Al respecte, la pregunta és, mantenen vostès que la ciutadania hem de pagar aquest tribut tal com està, fins i tot a les circumstàncies actuals, o tal com diuen, subvencionarà l'Ajuntament, és a dir, que el seguirem pagant les ciutadanies en Cugatenca? I preguntem, clar, què han fet amb el recurs contenciós administratiu, per saber com ha quedat aquest tema. Gràcies.
Molt bé, senyor Brugaroles. Ara sí, senyor Ciprián, els PCRs, perquè vostè concretament ha parlat d'això, estan a mà... Senyor, no, és que no sé què... Em fa gestos i no entenc què vol dir. Què vol dir?
Em sembla ser que les que proposa l'empresa Roche no són PCR, sinó són tests Covid-19.
Bueno, és igual. Els tests no... Ja entres la pregunta, ja està, senyor Ciprián. No entrarem en un debat de test perquè ara aquí tothom entén de test i tothom és un gran expert, però de tres PCR, que és el que vostè primer m'ha demanat, això els decideix l'autoritat sanitària, per tant els CAPs, això no, un ajuntament no fa PCRs, per començar. I el tema aquests dels tests de la Roche estan exactament igual, no van directes, no anem directes a la Roche a comprar test, etc. Això perquè refereix a la pregunta que m'ha fet vostè, només m'ha fet aquesta, que ho veig. Senyora Fernández Jordán, sobre el tema del tribut metropolità, i quasi que li serveix també una mica la resposta al senyor Brugaroles. Igual que els ajuntaments estem prenent mesures per ajudar les empreses, els comerços, les famílies, no? Fa dies que estem dient hem de prendre mesures per donar liquiditat, que tinguin liquiditat aquestes petites empreses, que la gent, que les persones tinguin diners a la butxaca, que tinguin diners al moneder. Doncs... Entenc que l'àrea metropolitana i, per tant, perquè m'afecta com a consellera, ho sé, que també està treballant mesures d'aquest tipus que afectin a tota l'àrea metropolitana, com seria en aquest cas el tribut metropolità, i, per tant, doncs, entenc que quan ens plantegi això des de l'àrea metropolitana prendrem les decisions allà, que és qui té la competència d'aquest tribut metropolità, no com a ajuntament. En tot cas, els grups que estem representats a l'àrea metropolitana ens posicionarem allà. En concret, nosaltres, a més, estem a govern, per tant, doncs, diguéssim que aquest és un debat que tindrem allà. Senyor Blázquez, li diré al senyor Soler el que m'ha preguntat respecte al pressupost. Li traslladaré després mateix, entenc que igualment li podré... I també el tema de la moratòria del pagament de l'IBI, que sí que ens estem plantejant. No sé si fins a on vostè ara ens comentava, però sí que ens l'estem plantejant. En tot cas, també li diré al senyor Soler, hem de pensar que ara, la setmana que ve, comencem aquestes comissions informatives especials on debatrem aquestes coses. Per tant, aquest debat, per exemple, sobre l'IBI, que ara dèiem, doncs el farem a la comissió informativa. Vull dir que són propostes que es fan i jo li dic, ah, doncs és una opció. No sé si tan tard, fins al desembre o més, no ho sé, és un debat que es tindrà i que entre tots doncs, intentarem arribar a un acord. Per tant, és un debat que el tindrem el dijous de la setmana vinent, començarem ja i una de les coses que podem posar damunt la taula és aquesta, sense cap mena de dubte. D'acord, senyor Blázquez? Senyor Puigdomènec, el concepte, l'estat d'alarma no prohibeix fer els plens, això ja sé que s'ho imagina, si no, no ho faria. El concepte exemplaritat, precisament per l'exemplaritat, nosaltres hem volgut convocar aquest ple presencialment. En aquesta casa hi ha persones que ja venen a treballar, algunes voluntàriament, altres caps venen aquí també, no tot el dia ni cada dia, però venen. Hi ha moltes persones al carrer i a la nostra ciutat que ja van a les seves feines. De fet, hi ha persones aquí i a tot arreu que podem anar a la perruqueria perquè tenim allà perruquers i perruqueres que es preparen per poder atendre doncs, a persones que volen anar a la perruqueria. I, per exemple, hi ha comerços que també, amb unes mesures, també ja estan obrint, anar a la fase zero. Jo no li dic a la zero i mitja, a la fase zero, que és la que vostè em parlava. Per tant, dins del marc aquest de l'exemplaritat, nosaltres vam considerar que com a representants públics complir les mesures que ens corresponen, que només faltaria, l'exemplaritat passava doncs, per ser avui aquí el ple. Com de la mateixa manera que com a govern doncs, no, hi hem estat sempre per allò que teníem serveis essencials que donaven la cara, com tenim persones als comerços de productes de primera necessitat que han estat sempre. Nosaltres ho hem vist, és una òptica diferent, però en tot cas ho hem vist des d'aquesta òptica. Precisament creiem que hem de donar exemple i que, per tant, doncs, prenem les mesures. El que hem de donar exemple és, sobretot, complir les mesures de seguretat en general i també aquí. Per tant, doncs, el que no cal doncs, és fer un ple telemàtic podent-lo fer presencial amb aquestes condicions. Entenc que vostè no comparteix el punt de vista, però l'exemplaritat que vostè demana nosaltres l'hem interpretat d'aquesta manera. I respecte al cablejat del barri de les Planes, entenc... Bueno, sí, un moment, li responc l'altra pregunta i després sí, té la possibilitat de respondre. La presidenta del Consell de Barri entenc que en l'espai on calgui, en tot cas, si no li fa arribar en concret al senyor Puigdomènec, com fem en tantes ocasions. Digui, senyor Puigdomènec.
Sí? Sí. Quan vostè diu, home, per què no fer-ho presencial si ho podem fer?
Com?
No? Perdó.
Perdó, torni a dir.
No. Aviam si m'entens això.
Que fer-ho no fer-ho presencial, no?
Em diu, home, si ho podem fer presencial, per què ho hem de fer virtual? Sí? Jo li dic al revés, podem-ho fer virtual, i ja vam veure que això funcionava, per què ho hem de fer presencial?
Bueno, jo crec que li acabo de respondre, senyor Puigdomènec, no? Li acabo de respondre perquè ja, perquè per un tema d'exemplaritat, el concepte l'ha dit vostè, però bueno, en tot cas em sembla bé. De fet, és la primera nostra obligació, que de la mateixa manera que hi ha moltes persones treballadores que van a llocs de treball per tal de servir a la ciutadania amb aquests serveis indispensables, que ara ja no ho són tant, perquè, per exemple, les perruqueries s'han afegit a posteriori, els comerços, etcètera, etcètera, creiem que... En tot cas, veig que no estarem d'acord i ho lamento, no estarem d'acord, però el nostre raonament ha estat aquest, precisament per l'exemplaritat, senyor Puigdomènec. Senyora Casat, estem treballant de la mà d'aquestes escoles perquè ens preocupen, i sobretot la regidoria d'educació, però en tot cas aquest és un tema que també entrarem en detall amb aquesta comissió, li passarem el que hem fet fins ara, i en tot cas, si hi ha altres idees per fer més acompanyament, doncs es contemplarem, si li sembla, amb aquesta comissió, que també hi haurà una part, que parlarem de temes d'educació. Senyor Salarich, a vostè li dic el mateix respecte a aquestes dades. Com que la comissió ja dijous tenim la primera, ja, suposo, ja ho pensava fer segur, però en tot cas la tinenta d'alcaldia li passarà al president de la comissió i en tot cas ella també serà per respondre a aquests temes. Ho presideix un tinent d'alcaldia, però evidentment en aquest cas la senyora Vila hi serà i li portarà totes aquestes dades que vostè demana. Sí. Sí,
no, jo és que el que demanàvem era poder-ho tenir abans. O sigui, no a la comissió, sinó que ens ho poguéssim... De fet, és a la petició que vaig fer a la comissió informativa i no...
Val, doncs,
gràcies,
doncs la senyora Vila, potser no ho he entès bé.
Sí, no, tal i com li vaig contestar a la comissió informativa, perquè això ja m'ho va preguntar la comissió informativa, nosaltres ara mateix estem atenent a l'urgència que tenim de treure les mesures. Per tant, sí que és cert que Sequoia Empresarial ha presentat un estudi i, de fet, també va ser consensuat a la taula, ha estat òbviament fet per ells, però tenim aquest estudi i també pensem que hem d'esperar a arribar a aquest canvi de normalitat per tenir dades reals. Ara mateix tenim dades com els expedients que s'han tramitat, que tot això són dades públiques, però dades pròpies treballades des de l'Ajuntament, creiem que ara mateix no és la prioritat. Ara mateix la prioritat és donar suport al teixit econòmic i per tant, doncs, aquestes dades les tindrem de manera més real i veurem aquest impacte un cop passem aquest canvi de normalitat. Per tant, dades podem proporcionar-los, les dades que s'han fet públiques i en aquest cas de l'estudi de Sant Cugat Empresarial.
Jo no em referia tant a l'estudi de Sant Cugat Empresarial, que el coneixem, sinó que ens poguessin donar en què s'han basat vostès, sobretot per poder actuar tant amb les 60 mesures, etc. Una mica per fer aquest joc d'empatia cap a les propostes que vostès fan i perquè les comissions informatives especials puguin ser productives, no siguin una comissió informativa més, sinó que puguem arribar fins i tot a posar-nos d'acord amb que anem plegats amb la mateixa direcció, i calibrar i avaluar bé els recursos que s'hi posen a cada decisió.
A veure, la senyora Vila hi torna, a veure si afinem una mica més.
No, molt ràpid. Vostè també sap, senyor Salarich, i això ho vaig dir a la comissió informativa, i de fet també ho han expressat l'altre dia, per exemple, al Sant Cugat Empresarial Tribuna, ho va expressar la mateixa consellera. A Sant Cugat ens vam posar a treballar des del minut 1 en consens amb el teixit econòmic, amb el teixit empresarial i amb el teixit comercial, i no hi ha hagut mesura que haguem fet pública que no hagi estat consensuada i prioritzada en aquesta taula. Per tant, nosaltres hem treballat sempre escoltant a la ciutadania i en aquest cas a les empreses, als comerços i a les persones autònomes del municipi.
Sí, senyor Salarich, ja està, amb el sentit que no sé si ho posa en dubte o no, tampoc no entrarem ara en un debat si ho posa en dubte o no, però vostè ara deia, en què s'han basat per fer aquesta proposta inicial que dèiem? Doncs ens hem basat en això que li està dient la tinenta d'alcaldia, amb aquestes taules d'emergència econòmica que fa molts dies que funcioni, com bé diu la tinenta d'alcaldia, vostè hi era l'altre dia en el tribuna, doncs tant el president com la consellera van ratificar. Per tant, el que farem és posar en comú una vegada més aquestes propostes i el per què hi hem arribat, i vostès també faran aportacions que també deuen parlar. Per tant, posem en comú. D'acord, senyor Salarich, els hi traslladaré. D'acord, no entrem més en debat amb això. Senyora Fernández, amb el tema de... Ha demanat, fet moltes preguntes, el senyor Carol li farà un informe complet una cosa per una, però sí que li fa una prèvia que crec que val la pena.
Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, m'és curiós que vostè tregui aquesta afirmació, perquè he fet una afirmació, dient que s'està cometent un delicte, o en aquest cas un acte contra el benestar animal. En un moment en aquest ple ha debatut moltíssim el fet de les sentències i la importància de que un jutge decideixi si un acte és o no un delicte. No sé en què es basa vostè per fer aquesta afirmació. Espero que no sigui les xarxes socials, que s'han basat en una fotografia i una sèrie de dades no contrastades. Si el més normal seria que hagués vingut primer al benestar animal a demanar informació sobre això i sabria que aquest fet ja es produïa el març del 2019 i es va actuar en conseqüència, tot i que en aquell moment no governàvem nosaltres, i que el juliol del 2019, quan va tornar a sortir, es va actuar enviant en tot aquell procés policia, agents cívics i tècnic de benestar animal. Tots aquests van dir que no estava el gos dormint ni vivint en el balcó. Per tant, es van aixecar actes policials, que les tenim i les estem recopilant perquè hem de respondre al que ha passat, que ho trobo fora de lloc, no el de vostè, sinó el fet de Facebook. També s'ha recopilant, lògicament, la informació de benestar animal i han demanat una reunió amb FADA per arribar a entendre el motiu del seu comunicat. Puc dir que no hi ha hagut cap cas de maltractament animal. El gos passa menys de les 5 hores que estableix la normativa de manera recurrent que podrien començar a considerar com a acte de maltractament animal. Igualment estem en contacte amb l'amo del gos, que ha sigut col·laborador des del primer moment, i hem fet entendre que, bueno, doncs que a vegades doncs, no cal arribar a aquesta situació de maltractament i ell ho entén perfectament. Un acte molt curiós que m'agrada remarcar és el fet que aquest tema va aparèixer a l'estiu, va desaparèixer i ha tornat a aparèixer fa uns pocs dies. Per què? Perquè el gos, en els mesos de l'hivern, perdó, l'amo, no ha deixat el gos fora en cap moment. Prova d'això és que Facebook no ha saltat absolutament res. No tinc cap problema en donar-li, ja que recopilarem, doncs tota la informació sobre aquest cas,
perquè
vostè
estigui tranquil·la. Exacte, senyor Caral, fem-ho així.
Exacte, i aclarir-ho d'aquesta manera. Gràcies.
Li envia un informe en totes les preguntes que vostè demana, i així aviam si ho queda clar. Molt bé, i senyor Brugaroles, la pregunta és si tindrem algú que entengui d'economia.
Senyora regidora, m'haig
Sí, una pregunta. Bueno, ja heu contestat el tema dels tests. Sí, el test d'aquí, ja he contestat. Nosaltres encara no hem fet test. I mire, ara aprofito i així també li responc a vostè, senyor Ciprián, que acaba de sortir unes recomanacions d'acord que han arribat a la Generalitat de Catalunya, els sindicats majoritaris, Comissions Obreres, UGT, Foment i PIMEC, sobre recomanacions en els ús del test. Acaba de sortir, per tant, en funció del que ens diguin aquestes recomanacions, com sempre hem fet, en funció del que se'ns va dient, que cal o que és recomanable o que els sindicats arriben a acords, etc., doncs ho posarem en marxa. Les recomanacions han arribat avui mateix, encara no hem tingut temps de mirar-nos-les, ja els hi farem arribar. Vale. Senyor Brugaroles, vostè pregunta, aviam, si tindrem algú que entengui d'economia en aquest govern. No? Resumint, la pregunta és aquesta. No? Farem els possibles, Farem els possibles per tenir algú que entengui d'economia. En tot cas, el senyor Soler li respondrà sobre això i sobre el Tribut Metropolità, el mateix que li ha contestat a la senyora Fernández Jordán, en funció del que decideixin els nostres grups a l'àrea metropolitana, doncs esperem que facin el mateix que fa aquest Ajuntament, no? De buscar les mesures i alleugerir el màxim possible a la ciutadania i amb totes aquelles càrregues fiscals i com a mínim es puguin o ajornar, etcètera, etcètera. Nosaltres estarem allà al costat amb tot això que decideixi l'àrea metropolitana i segur que ens hi trobarem amb vostès perquè formem part del mateix govern. Molt bé, doncs si no hi ha res més, empalmem amb les tres preguntes que tenim de l'audiència pública. Vale? La primera pregunta, nom de l'ha fet el senyor Sergi López, i ens pregunta sobre la situació del projecte de l'Avinguda de Baixador. Diu, estat actual i redacció del projecte, si tenen coneixement de la moratòria anòmala en la concessió de llicències d'obra nova com a dany col·lateral, del retard global del projecte... Bueno, ens demana en el senyor Francesc Duc, en el tinent d'alcaldia, si vol respondre directament al senyor Sergi López.
Molt bé, moltes gràcies. Després de molts mesos de feina i reunions entre l'Ajuntament de Sant Cugat i l'AMD de Valldoreix, tant per als serveis tècnics com políticament, el projecte executiu de l'Avinguda Baixador està pràcticament tancat. Val? A falta de fer el retorn als veïns per si fa falta fer algun ajust final. El projecte es materialitzarà com una gran rambla pacificada i arbrada, amb accés per cotxes només per veïns, i ha incorporat els resultats del procés participatiu que es va realitzar en el seu moment. En base a dos informes jurídics que s'han realitzat recentment, s'està fent el càlcul de quina part dels costos de les obres haurà d'assumir els veïns mitjançant contribucions especials i quina part haurà d'assumir l'administració. El pressupost actual de les obres està al voltant dels 4,8 milions d'euros. Les properes setmanes, quan tinguem clar el tema números, convocarem els veïns i veïnes de Valldoreix a una reunió i es farà la presentació del projecte, també dels números, i també s'explicarà el possible calendari d'obres. Sí que és veritat que feia molt de temps que se'ns demanava per una reunió i en aquest sentit demano disculpes personals per no haver-los convocat abans, però com ja he dit, no s'ha fet perquè estàvem evolucionant el projecte i volíem que la trobada ja fos amb informació més concreta. Tanmateix, recordem que l'EME de Valldoreix és l'ens competent i qui té la responsabilitat per tirar endavant aquest projecte. i per tant doncs, així serà. També recordo que mentre no comencin les obres, Valldoreix és qui té la competència per manteniment de la via pública, perquè també hi havia alguna demanda de mal estat del carrer actual i per tant doncs, entenem que s'havia de dirigir a aquest ens. I en tot cas també se'ns informava de la creació de l'Associació de Veïns de l'Avinguda Baixador i des d'aquí doncs, aprofitar l'ocasió per donar l'enhorabona a la nova Associació de Veïns de l'Avinguda, desitjar una propera relació cordial i de col·laboració i esperem que la llarga espera hagi valgut la pena per tal de tenir un espai públic de gran qualitat i al servei dels veïns i veïnes de la zona. Sí, i un últim punt que també es demanava, tot el tema de llicències d'obres, que es veu que estaven aturades a l'Avinguda Baixador, i simplement informar doncs, que això, que les llicències és un acte reglat, que els tècnics i juristes de la MD de Valldoreix són qui són els competents per decidir si es poden atorgar o no llicències i per tant doncs, no volem entrar en aquest debat. Gràcies.
Gràcies, senyor Duc, li farem arribar la resposta de totes maneres per escrit en el Sergi López. Molt bé, tenim una altra pregunta per vostè de part del Xavier Cacho. Diu, quina és la previsió d'urbanització entre el passeig de Rubí i el de Carreters, la rotonda de l'Heroi i la rotonda del Viena a la cartera de Rubí? Hi ha molt perill pels vianants, cada dia passo a les 6 del matí i és fos de tot, amb gent que circula caminant amb llanternes i llums i... Bé, sobre aquest tema, senyor Duc.
Sí, gràcies. Des del nou govern de la ciutat compartim plenament el neguit respecte a aquesta situació que fa tant temps que arrosseguem i que encara no està resolta. Informar que estem parlant de les obres d'urbanització del sector de Can Sant Joan, que es realitzen per fases. El responsable de la seva execució és l'Incasòl, que és qui ha promogut la modificació de planejament i, per tant, qui ha venut les parcel·les a les diferents empreses que s'estan instal·lant. I des de l'Ajuntament el que es fa és la tasca d'acompanyar el procés, aprovar els projectes i fer el seguiment. En aquest sentit, una primera fase d'urbanització ja es va realitzar fa uns mesos i és la que ha permès, doncs, per exemple, que s'obrís l'Heroi Merlin en el seu moment. I encara en falten dues més. Val? Els dos projectes executius estan realitzats, estan redactats i estan aturats des de fa molts mesos per unes anades i tornades amb el Ministeri de Fomento, en el qual des de Carreteres de l'Estado doncs, s'estan posant pegues doncs, pels enllaços dels laterals de la B30 amb la connexió amb aquestes rotondes, s'estan posant pegues també amb les proteccions que han de tenir els pilars del pont de l'autopista. Tot això sembla que s'ha resolt tècnicament després de molts mesos i ara en concret en el tram de sota el pont, que és el que se'ns demana ara com està, aquí estem pendents encara del, tot i que hi ha l'acord verbal, diguéssim, amb el Ministeri de Fomento, estem pendents de que arribi l'informe favorable. I per tant, en el moment que tinguem aquest informe favorable de Foment, doncs immediatament ho portarem aquí al ple per fer l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització i per tant Incasòl podrà començar aquestes obres que, com dic, ja té preparades, pressupostades i amb el calendari fest. Quan puguem fer aquesta aprovació, que encara no sabem per què depèn d'aquest informe, doncs acabarem d'informar sobre les dates concretes en què es prevegi la realització de les obres. Gràcies.
Gràcies, senyor Duc. I també li farem arribar al senyor Xavier Cacho aquesta resposta. Molt bé. I la següent pregunta de la Maria José Galofré, en aquest cas és per la regidora de Sostenibilitat. Pregunta sobre l'actuació sobre els nius que les cotorres, espècie invasora, estan fent als plataners de l'Avinguda de Gràcia, que en aquesta situació de confinament provoquen amb els seus xiscles una contaminació acústica que fa que de vegades sigui estressant i angoixós estar a les balconades. Demano que es faci un control de l'arbrat per tal d'evitar que aquestes aus facin nius a l'arbrat públic. Senyora Gutó.
Sí, moltes gràcies. De fet, durant el 2019 ja es van retirar 37 nius de cotorres, no? Però sí que s'ha fet evident que aquesta retirada de nius doncs, no té cap impacte significatiu en la problemàtica de plaga de cotorres que patim a la ciutat i, per tant, estem intentant trobar noves vies, no? per intentar abordar-la.
D'acord, sí, li farà també arribar la resposta per escrit. Perfecte, a la senyora Maria José Galofré, per tal que els hi consti. Molt bé, doncs si no hi ha res més, donem per acabat aquest ple. S'aixeca la sessió. Moltes gràcies i cuideu-se molt.